Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb ganes de jugar, espero que sí, perquè el llibre que regalarem a tots els que participeu al concurs, Sobal, torna a ser un àlbum il·lustrat de tapa dura de l'editorial Entre Dos, titulat El xai que va dir prou, de Didier Jan i Zat. Una meravella d'aquests llibres de regalar, que fa festa, que fa Nadal. O sigui que tots els que truqueu i optareu, i a 11:45 el sortegem i el guanyador, l'afortunat o l'afortunada, el pot passar a recollir avui mateix. Comencem saludant la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa s'encarregarà del concurs d'aquí uns minutets. Abans, però, Teresa, són festes... Qui més qui menys rebrà regals o en farà, i aquí sempre promocionem el regal en català.
Sí, exacte. I per fer-ho, doncs, el Consorci ja fa anys que el que fa és anar mantenint un apartat que hi ha en el seu web que és relacionat amb els jocs i joguines en català. I ara també s'hi afegeixen, doncs, altres coses com més nadalenques. Però, de fet, el joc en català es pot promocionar tot l'any perquè sempre hi ha aniversaris, sants, festes i altres situacions per poder fer regals o per poder comprar jocs i jugar-hi. La campanya que fa el Consorci es diu Tot Joc, i llavors si entrem al web del Consorci doncs podem buscar això, Tot Joc. I allà el que hi podem trobar, entre altres coses, és un catàleg de jocs en català. Hi ha tot un cercador classificat de diferents maneres, o sigui, podem buscar un joc pel tipus de joc, pel fabricant, si el sabem, per l'edat dels jocs que busquem, i a partir dels filtres que posem nosaltres, doncs ens sortiran els jocs que podem trobar. I potser n'hi ha que ja són el que busquem, que ja coneixem, i un cop ho veiem també podrem saber en quines botigues adherides a aquesta campanya del Tot Joc el podem trobar aquests jocs. Pot ser que siguin les que aquí tenim més properes, potser que hàgim d'anar una mica més lluny, però bé, com a mínim sabem on el podem trobar. A Vilafranca, de botigues adherides, tenim Cala Madrona, Labacus, Videooca, Juguetos, Joguines de Fusta i la Panxa Mama. Totes aquestes, doncs, podreu veure els jocs que tenen en aquest cercador. I a Sant Sadurní, que també sabem que hi tenim oients, doncs tenim Creixell i Costa, Juguer, Llibreria Gepi i Tripijocs. En aquests llocs també podem, quan entrem al web, podrem veure en quines d'aquestes botigues podem trobar els jocs. Si mirem i remenem, a part d'això, què més podem trobar en aquest web? Doncs cartes dels Reis d'Orient. Nosaltres ens repartim els serveis de català en paper. Si algú vol passar pels diferents serveis de Vilafranca, de Sant Sadurní, els donarem cartes als Reis perquè puguem omplir-les amb tots els nostres desitjos. Però si no, des del web també es pot descarregar i imprimir, cadascú des de casa. També trobarem, dins l'Spotify del Consorci, doncs, llistes de cançons nadalenques en català. Això també ens pot anar bé per fer ambient o per posar-ho en qualsevol lloc. També trobarem un petit vocabulari relacionat amb el Nadal. També trobarem enllaços a tutorials de jocs. Alguns jocs que no sabem, doncs, potser com s'hi juga, hi ha uns tutorials que duren uns 10 minuts, que ens expliquen com jugar amb aquells jocs. També hi ha webs per jugar, també hi ha una agenda d'actes així més nadalencs que es fan en aquestes dates. I bé, la qüestió és entrar-hi i anar remenant, i trobarem molta informació relacionada amb els jocs, i ara, en l'època de Nadal.
Torna'ns a dir com hi accedim, al Tot
Joc.
Sí,
podem entrar al web general, diguéssim, del Consorci, que és CPNL, que vol dir Consorci per Normalització Lingüística, .cat. I un cop allà, ara hi veureu a la portada molta informació de cursos, perquè hem començat les inscripcions avui d'alumnes preferents i demà dels nous. Per tant, l'accés més directe ara és a cursos, però després també ja veureu que hi ha l'apartat que es diu Tot Joc. I a partir d'allà ja entrem tota la informació de jocs i joguines.
Doncs avui ens espera una classe nadalenca a Ràdio Sant Sadurní.
I en aquesta última càpsula amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, acomiadarem aquest 2023. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli.
Ja recta final de l'any, estem ja tocant les festes de Nadal i desitjant que arribin.
Sí.
I avui fem uns minutets molt nadalencs.
Exacte, clar, tenim Nadal a tocar, doncs aprofitarem la vinentesa per comentar algunes de les dites i dels refranys vinculats amb aquesta festa.
Anem-hi, doncs.
En tenim una bona colla i comencem pel més conegut de tots, que és aquest que diu: per Nadal, cada ovella al seu corral. Aquest refrany fa referència al retrobament familiar característic de les dates nadalenques. Antigament tenia una segona part, que era: per Nadal, cada ovella al seu corral, per Sant Esteve, per Santa Esteve, cadascú a casa seva. I altres variants, eh? Una altra variant és: per Nadal, cada perdiu al seu niu. I també en alguns llocs diuen: per Nadal i per Cap d'Any, cadascú amb el seu company. Després n'hi ha un de ben conegut que es refereix a l'allargament del dia. A partir de mitjan desembre, les tardes guanyen minuts de sol i tenim aquest refrany en què s'aparellen dates assenyalades del calendari festiu i religiós amb passes d'animals cada cop més llargues, com a metàfora del creixement del dia. La versió curta és: per Santa Llúcia, que és el 13 de desembre, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Santa Esteve, un pas de llebre. I la versió més completa és: per Santa Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Santa Esteve, un pas de llebre; per Any Nou, un pas de bou; per Reis, un pas de vell o un pas de camell; per Sant Antoni, un pas de dimoni; per Sant Sebastià, un pas de ca, que és gos, i per Sant Blai, un pas de cavall.
Déu-n'hi-do.
Sí. Bé, Nadal coincideix amb el començament de l'hivern i del fred intens, i també hi ha refranys que hi fan referència. Per exemple, per Nadal a casa i prop de la brasa. O també: bona casa, bona brasa i bona brasa, bona brasa i bon tió, i bon Nadal que Déu ens do. Tres més sobre aquest tema. El fred cabal, un mes abans, el fred cabal, el fred important, eh? Un mes abans i un mes després de Nadal. I fins al dia de Nadal no és hivern formal. I un altre: Nadal du l'hivern dins d'una panera, si no el du al davant, el porta al darrere.
Potser aquest any aniré al darrere.
Doncs sí, sí, ara aquests dies està fent més fred, sobretot nit i a la matinada, però vaja, sí, sí. També tenim refranys amb pronòstics d'any nou o per les collites. Per exemple: Nadal amb lluna, any de fortuna. O: Nadal amb gelada, du bona anyada. Ara de gelades en tenim alguna.
Alguna, sí, molt...
Ara, aquesta sí que no es compleix, eh? Si no, vull dir que sí que, si no plou per Nadal, que és el que està passant,
el cas.
Bé, no ho sabem, però vaja, les previsions, oi? Si no plou per Nadal, tots els sembrats van mal. O sigui que...
Probablement.
Malament arreu.
Malauradament passarà això.
Sí. I no poden faltar els refranys de Nadal dedicats als àpats nadalencs, com aquest: és dia de Nadal, salsa, gallina o gall farcit, tant si és pobre com si és ric. Hi ha algun que fa referència a l'activitat desenfrenada de la cuina per preparar el gran àpat. El forn per Nadal no para un instant, o forn de Nadal no té descans. També en tenim un de molt conegut que fa referència a la tradició de mudar-se, de vestir-se bé, d'estrenar roba per Nadal, que és aquest que diu: per Nadal, qui res no estrena, res no val. I un últim, que en aquest es dispensa de no haver anat a missa durant tot l'any, si s'hi va el dia de Nadal. Ja et deus imaginar quin és. La missa de Nadal per tot l'any val.
A missa tothom, missa del gall.
Sí.
Diumenge. Com sempre, un plaer, Sílvia. Avui,
bones festes.
Parlant de Nadal, que vagin molt bé les festes. Bones festes.
I bona entrada d'any.
Fins l'any vinent.
Adéu.
Fan Nadal, tots aquests refranys, aquestes dites, tot i que no els acostumem a dir.
No.
Molts s'han perdut, s'han quedat en l'oblit.
Sí, sí, sí.
Però ara, quan la Sílvia els anava recordant, dius, ai, sí...
Sí, sí, i d'altres de nous que dius, ai, que curiós, també els podríem utilitzar, oi? Que encara que no els hagi sentit mai, però sí. Els hem d'anar refrescant.
Passa un minut d'un quart de 12 i comença el concurs aquí.
Va.
Recordem el telèfon 938072626, tots els que truqueu, opteu aquest àlbum il·lustrat de tapa dura, El xai que va dir prou, que regalarem. És un llibre infantil pels més menuts. Quina lletra entra en acció avui?
Va, avui canviem de lletra i la protagonista serà la lletra L. L, eh? I bé, deixem anar tres paraules que són noves, no són de la setmana passada. La primera, menjada col·lectiva molt dolça a les festes infantils. És una paraula de 10 lletres. Menjada col·lectiva molt dolça a les festes infantils. 10 lletres, bastant llarga, i una d'aquestes lletres és una L. La següent. L'ocell més xerraire. Aquesta té 5 lletres. L'ocell més xerraire. I la tercera. Aquesta potser la sabran més les persones que ens escolten una mica més grans. Les persones més joves potser no sabran gaire com va, però bé, també els posem a prova, eh? A veure, les persones més grans si refresquen la memòria amb aquesta paraula. Popularment, insecticida líquid que s'aplica amb un esprai. Un insecticida que s'aplica amb un esprai. I de manera així popular, col·loquial, es pot dir així. Té 4 lletres. És una manera col·loquial, però que surt al diccionari, eh? Tampoc no és que sigui, vull dir, està admesa i posada al diccionari. Per tant, es pot fer servir tranquil·lament, eh? Però jo crec que utilitzen més les persones més grans. És una paraula una mica antiga. Insecticida líquid que s'aplica amb un esprai. 4 lletres.
Dantes, que diu aquell
Dantes,
grup.
Dantes, exactament. D'aquesta ho és molt, Dantes. I una d'aquestes 4 és una L, per tant, ja tenim una pista.
Doncs comenceu a trucar, com ha fet l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, va, que recuperes el teu número 1.
Sí, perquè aquests dies tenia coses a fer, que sempre era fora de casa i no podia trucar.
Doncs t'hem enyorat. Avui ja hi tornes a ser. Per quina vas?
L'última.
Ah, mira, veus, jo, si jo ja dic que quan dic que costarà, llavors l'encertem ràpid.
Bueno, jo sóc gran, ja.
Bé, és clar, no ho sé, això, no m'ho facis dir.
I a més, jo m'hi he vengut tot, que el veníem a litros, eh? Quan tenia la botiga, jo me'n recordo.
Anava a granel.
Anava a granel, sí, sí.
Per tant, què era això, a veure?
El flit.
El flit, exacte. Flit era aquesta manera d'anomenar l'insecticida així, aplicat.
I feia una pudor.
Feia pudor, això, ja no ho sé.
Però pot ser, pot ser. A més, tu dius amb un esprai. Sí. Hi havia una mena de manxes especials.
Ja, yeah.
Que era una cosa llarga, amb un èmbol, que feia amb una... I llavors al capdavall hi havia un dipòsit com un pot, pot de tomàquet d'aquests de mig litre, de mig quilo, al capdavall, amb un tap. Mm. Llavors allò s'omplia del flit i tu agafaves aquella manxa per allà i zup, 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 feies com... I sortia per un forat.
Clar, perquè agafés pressió, però la pressió perquè sortís el, el líquid.
Jo me'n recordo perfectament d'això.
Doncs molt bé, és el flit, i això que deia, que encara que sembli antiga i així com més col·loquial, surt al diccionari, i el verb flitar també hi surt. O sigui, ruixar amb un insecticida es pot dir flitar.
Sí, sí.
I ara, si tenim temps, explicaré una mica l'origen d'això, del flit.
Del flit.
Sí,
molt bé.
Però molt bé.
Semblava petroli.
Gràcies, Eulàlia, sort amb aquest 1. Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu, bon dia.
Saludem amb el número 2, que també ha trucat al 938072626, la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia, però bueno, mentre vinc per aquí sento que han fet la resposta, que és la que jo tenia preparada, la del flit.
Ah, el flit, eh? Sí. Ja. També sí, la sabies.
Sí, només, mira, m'ha vingut aquesta de les 3 o 4 que heu fet de preguntes, doncs m'ha vingut aquesta, i les altres no... No, i aquesta l'he vist molt ràpida, i mira, m'ha fet il·lusió.
Perquè potser la fa servir encara, aquesta paraula, de flitar.
Bueno, no, perquè... perquè no estic acostumada ja fa anys d'aquestes coses de no tirar a res de res.
Ah, molt bé,
no.
Molt bé.
Millor, molt
això
millor.
També, però això també està bé. Sí.
Però m'ha vingut el pensament i mira, tota feliç i contenta cap aquí al telèfon. Però bueno.
Escolta, i si te'n record, et recordo les altres dues, potser veure, et sortirà.
No sé, en aquell moment, quan les heu fet, doncs no m'ha vingut res el pensament. A veure, no
a veure una que he dit que potser les pots saber és l'ocell més xerraire. Quin et sembla que és l'ocell que xerra més?
Cinc lletres.
Quantes lletres heu dit? Quantes
cinc,
lletres?
Cinc.
No, no, en aquell moment hauria no. de pensar una miqueta i doncs ara, a veure... Ah, aquell, el canari? Ah, no, no, perquè no hi ha l'ela, no, no hi ha l'ela.
I el canari canta, però no xerra.
No hi ha l'ela, no hi ha
però, bé, doncs deixem-ho així, va. L'ocell més xerraire, a veure si algú ens l'encerta.
Gràcies per intentar-ho, tens el dos igualment.
Gràcies, gràcies.
Gràcies.
I bones festes.
Igualment.
Gràcies.
Adéu,
adéu.
Adéu-siau. A banda d'aquest ocell xerraire,
sí.
Cinc lletres, una de les quals és la L, l'altra com feia?
L'altra és menjada col·lectiva, molt dolça, que es fa habitualment a les festes infantils. Té 10 lletres i una és una L.
Tota festa major o festa de barri
exacte.
Té aquesta activitat.
Sí, sí, acostuma a ser-hi.
Els infants.
Que s'ho passen bé, s'embruten i serveix
els agrada
per...
molt.
Però és dolç i és per menjar.
A les
és
mares i
menjada.
Pares potser no tant, perquè
sí.
acaben bruts, és veritat.
Sí, però és bo, eh?
I tant.
És bona, és
boníssima.
Bona.
10 lletres. Una és una L. N'hi posem una altra?
Sí, afegim una altra. A veure, flor que creix a la mà. A veure, aquí hem de buscar una mica una frase, una dita, que va relacionada amb això. Una flor que creix a la mà, com ho podem lligar, això? Té cinc lletres i almenys una és una L. Pot haver-n'hi més d'una. Va relacionat amb una frase feta.
Aneu-hi pensant. Va. Mentrestant ens ha trucat la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 3.
Molt bé, moltes gràcies.
I quina definició... T'ha enganxat?
Ara la que han dit última no estava amb el cas.
I, bé, és igual, les anteriors.
La xicàs lloro.
Lloro, l'ocell més xerraire. Tradicionalment, o habitualment es diu que és el lloro, perquè si se li ensenyen algunes paraules, doncs sembla que les repeteix i les diu, oi? Doncs sí, sí, és aquesta, el lloro. També es fa servir aquesta paraula per posar com a adjectiu a una persona quan es considera que és molt lletja. També es diu, aquesta és un lloro.
Ah.
O una dona, això segons el diccionari, eh? Una dona que va molt pintada o d'una manera, un maquillatge molt exagerat, també es diu que és un lloro. I també una persona molt xerraire, perquè, clar, deu xerrar tant com l'ocell representa, xerra molt i es diu que també, que és un lloro. Tenim altres maneres d'utilitzar la paraula, a part de l'ocell.
Felicitats, doncs, Maria Assumpció, i gràcies per la trucada. Sort amb aquest 3.
Moltes gràcies i bones festes.
Igualment.
Gràcies, bon Nadal.
Adéu.
Bon Adéu.
Igualment, eh? Vale, bon dia.
Bon
que
dia.
Vagi bé.
Adiós. Adiós.
I amb el número 4 saludem la Maria Teresa.
Hola.
Hola, bon dia.
Hola, quina eufòria, eh? Com t'hem rebut.
Jo trucava per la primera.
Molt bé.
Xocolata.
Xocolata seria el que es menja.
Ah,
però, la menjada que es fa, com n'hi diries?
Xocolatada.
Ah, ja està, ja ho tenim.
Clar, perquè si no, no et sortien les 10 lletres.
Ja, ja, ja.
Però xocolatada sí, o sigui, aquesta menjada col·lectiva és la xocolatada.
Ai, que truquen, Maria
sí?
Teresa.
Sí,
t'ha anat just,
ja has d'anar, doncs recorda que tens el 4, sort.
Vale, gràcies.
Vinga.
Bon dia.
Adéu. Adéu. Bon dia. Adéu.
Roser, bon dia. Adéu. Hola, Roser. Rosa,
Roser,
perdona.
No,
Rosa, Rosa.
Ah.
Que no he entès bé l'Àlex. Rosa.
Rosa, què tal? Rosa. No en sé, vull dir, no en sé cap. No n'he sentit cap. Perquè estava trucant i no n'he sentit cap. A veure, digue-m'ho.
Doncs va, te'n dic una que ens queda pendent i n'hi afegeixo una altra i així pots triar, va.
Vale, vinga.
Una, la que tenim pendent. Flor que creix a la mà. Flor que creix a la mà. Ho has de relacionar una mica amb una frase feta que diem, eh? Aquesta té cinc lletres. I l'altra, tothom s'alegra quan el seu equip en marca un. Té tres lletres.
Gol.
Aquesta era fàcil, eh?
Aquesta sí, eh?
No, és que estava rumiant somiant aquest de la flor de la mà. És curiós, això.
Sí, no, quan ho sentis ja veuràs que és fàcil, eh? És pensar en el nom, ara no ens la diguis, però és pensar en el nom d'una flor i relacionar-ho amb una frase feta que es diu. Bé, però el gol l'has encertat, o sigui, has fet gol del tot.
Molt bé.
Ja està. Doncs és
el número és el 5. Aviam si també fas gol amb aquest 5.
Vinga.
Mira, que l'Àlex et premia.
Aquest llibre per quina edat té?
Infantil. És d'aquells que hi ha poca lletra, poc text, i la il·lustració té un pes
és
molt important.
La meva neta té 10 anys.
No, jo em penso que li queda justet, eh? És per més petits de 10.
Més val que li toqui amb un altre, perquè jo ja els tinc grans.
No aniria bé, d'acord.
Sí.
Doncs no entres al bombo. Gràcies per dir-ho.
Això mateix.
Bon Nadal,
Vinga.
Rosa.
Adéu,
bon dia.
Ens queda aquesta de la flor.
Sí, a veure.
Està costant, aviam si pots ajudar una mica.
El nom d'una flor i... A veure, fa pensar en una... O sigui, hem de pensar en una frase feta que vol que la utilitzem quan volem dir que una persona és molt innocent, que actua sense malícia, doncs...
Ja està.
I surt aquesta paraula.
Amb una L.
Amb una L, com a mínim. O més d'una.
I cinc lletres, en total.
Més d'una L, eh?
Ara ja està, ara
I
ja està.
I té cinc lletres i és això. És una persona innocent i que actua sense malícia. Què diem? Que com va pel món?
Ja tenim una trucada, em sembla que has ajudat força. Roser, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 6, no sé si estaves parlant amb l'Àlex i no has escoltat la pista o la pista t'ha ajudat.
No he escoltat la pista, però ja la sé.
Doncs així, més mèrit encara.
Sí, i tant. Digues.
El lliri.
I en què ho relaciones? En quina frase ho relaciones, això?
Em sembla que és portar el lliri a la mà o alguna cosa així.
Sí, anar amb el lliri a la mà. Anar amb el lliri a la mà, doncs és això, ser molt innocent, no tenir malícia i prenen una mica el pèl a vegades, eh? Doncs bé, la paraula era lliri, aquesta flor. Perfecte, això buscàvem.
Gràcies, Roser, tens el número 6 pel sorteig que farem ara mateix.
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Adéu, bon Nadal, que vagi bé.
Igualment.
Teresa, ens queden un parell de minutets.
Què?
I volies dir alguna cosa del flit, no?
Sí.
La història.
Bé,
tot i que l'Eulàlia ja ens ha explicat unes quantes coses.
Sí, i una cosa que ha dit que després hi he pensat, que és veritat, que va relacionat amb l'origen. O sigui, el flit és això, el nom d'un insecticida que es podia o que es pot utilitzar, bé, ja no ho sé, ara ja s'ha generalitzat, d'ús domèstic. Es va comercialitzar el 1923 als Estats Units, o sigui, va sorgir d'allà, per una petroliera. Una empresa de petrolis. Per això que l'Eulàlia ha dit, feia pudor de petroli.
Sí que ho ha dit,
i realment devia venir d'aquí, no? Que era l'origen dels que ho van inventar. I
servia per eliminar aquestes que
sonen,
no?
Això que se sent, qualsevol insecte. I va tenir molt èxit perquè es veu que funcionava molt bé, va passar a vendre's a altres països, a part d'Estats Units. I a més es veu que van fer una campanya publicitària que va també tenir molt èxit, estava molt ben pensada, es veu que hi sortia un soldat amb un polvoritzador a la mà que anava eliminant tots els insectes que es trobava. Després, al cap dels anys, doncs, també va arribar a Espanya aquest insecticida i Flit, que era la marca, es va convertir en un nom genèric, com passa amb altres paraules, com ara tenim Bamba, tenim Cello, tenim Kleenex, tot això són marques que s'han anat convertint en noms ja genèrics. I el Flit també va passar igual. Hi ha persones que en diuen Flis o Fli, també depèn una mica. O fer Flit, amb el fer al davant. I fins i tot, doncs, això, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans incorpora Flit, flitar, i també en altres llengües, en castellà, per exemple, també existeix aquest verb, en portuguès també, perquè és això que es va estendre la marca doncs, per molts països.
El flit.
Doncs vinga, ara, a partir d'ara flitem, va.
Flitem
que és bonic, aquesta paraula.
Va, que hem tingut 6 trucades, estem molt contentes perquè pensàvem que avui estaríeu enfeinades amb encàrrecs de Nadal. I surt el número 4, per tant, Maria Teresa, has guanyat el xai que va dir prou i li recordo a la Nati Nadal, que també té un llibre que va guanyar fa un parell de setmanes i que el pot passar a recollir. Tots dos són àlbums d'aquests de regalar, que fan festa. Teresa, gràcies i bon Nadal, bones festes.
Bon Nadal, bones festes a tothom i que tornem renovats el mes de gener.
Ens retrobem al gener, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment, en aquest punt horari, 11:45, de fer aquesta darrera aproximació a l'actualitat. Nosaltres ho farem des d'aquesta casa, qui us parla, Sergi Anson. Començarem recordant que el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics Penedès fa una crida a l'adopció o acollida d'animals davant la saturació del centre. Actualment hi ha 235 gossos i 87 gats en aquest centre d'acollida d'animals domèstics que gestiona la Mancomunitat Penedès Garraf. A més, 126 gossos i 75 gats es troben en cases d'acollida i 19 gossos s'han hagut de traslladar a residències canines per manca d'espai del centre. Són, doncs, 542 animals en total, unes xifres que van fluctuant segons les entrades i sortides, però que en qualsevol cas són excessives per a la capacitat del centre. Per això, el CAT Penedès ha presentat recentment una nova campanya a xarxes socials per demanar l'adopció o acollida d'animals del centre amb el lema «Omple el teu cor, porta'l a casa». De fet, és una campanya recurrent que van presentant diverses vegades l'any, sobretot per mirar de resoldre aquesta situació de saturació. La vicepresidenta de l'àrea del CAT de la Mancomunitat Penedès Garraf, l'Esther Marmaneu, explicava que al centre hi hauria d'haver menys de la meitat dels animals que tenen actualment. També us volem explicar que l'escriptor riudevillenc Jordi Romeu Carol guanya el tercer premi de narrativa Ciutat de Reus amb la novel·la L'últim transhumant. La novel·la, que ha valgut els 6.000 euros d'aquest tercer guardó i que, segons el jurat, està ben construïda i sap mantenir viva l'atenció del lector des de l'inici fins al final, a còpia de trenar diverses veus narratives. També en destaca que tracta uns fets de gran interès. Al final d'una activitat tradicional que s'extingeix, volem dir, i els canvis profunds que ha sofert la vida a pagès en les darreres dècades del segle XX i primeries del XXI. A més d'aquest testimoni històric, la novel·la també ofereix una mirada precisa sobre un ampli territori del nostre país, des del Penedès fins a la Cerdanya. També expliquem que el primer mercat de Nadal a Del Mar es farà aquest dissabte a partir del matí amb la presència de 16 parades. Aquest cap de setmana Olèrdola, doncs, ha estat d'estrena pel que fa a les activitats nadalenques, i és que Del Mar tenia lloc durant tot el dissabte la primera edició del mercat de Nadal amb la presència, com dèiem, de fins a 16 paradetes que oferien artesania. Durant tot el dia es van anar succeint activitats lúdiques de caràcter familiar. Al matí es van poder gaudir d'un espectacle infantil i es va fer també cagar el tió. A la tarda es va rebre la visita del Pare Noel, dels seus follets i del Grinch. I també el Bar Drac va oferir un berenar popular. El mercat l'organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de Del Mar amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. L'entitat està satisfeta per haver pogut oferir aquesta novetat i espera que en properes edicions es pugui comptar també amb més afluència. I acabarem tot recordant que la cursa de la dona de Calafell recull 21.700 euros per la lluita contra el càncer. Va tenir, doncs, un rècord de participació amb prop de 2.100 persones. L'Ajuntament de Calafell ja ha fet lliurament d'aquest xec de 21.770 euros a l'Hospital del Vendrell, que es destinarà a la lluita contra el càncer. Són, doncs, com dèiem, els diners que es van recaptar en l'última edició de la cursa de la dona que es va fer el 5 de novembre. La cursa va tenir aquest rècord de participació amb prop de 2.100 persones i això s'ha traduït també, doncs, en un rècord de recaptació.
Mig minut i seran 11:45. Les últimes pantalles d'aquest 2023 comencen solidàries amb la Marató del 3CAT, una cita televisiva i radiofònica que ha servit per trencar tabús sexuals, però que ha sigut baixa en recaptació. De fet, es tracta de la xifra més baixa en 14 anys i el seu director valorava dilluns als matins de TV3 aquest marcador final, recordant que la Marató es fa per divulgar i no només per recaptar. Preguntat per com va reaccionar el dia que li van dir que el tema seria la salut sexual i reproductiva, va deixar clar que estava convençut que l'havien de fer perquè si fessin maratons només pel marcador, farien com altres cadenes i només farien una marató temàtica. A mitjanit, el marcador s'havia elevat a 5.022.243 euros, una xifra per sota de les edicions immediatament anteriors. Passats quarts de dues de la matinada i de la mà dels participants de la segona edició d'Eufòria, es va revelar aquest marcador final.
Suposo que ja teniu moltes ganes de saber com ha quedat aquest marcador
final. Sí, però espera, Helena, que encara falta gent. A veure, és important. Banda.
A veure, estem...
Mercabanda. Estem a punt, eh? Això és un moment culminant, aquest, eh?
Però màxima emoció.
Sí, però ara farem un compte enrere 5. Sí. Fins ara, ara 3.
Va, perfecte.
Va, 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 comencem. 5, 4, 3,
2, 1...
A tall comparatiu, la marató de l'any passat va recaptar en el seu marcador final 8.034.807 euros. En aquest cas era per les malalties cardiovasculars, uns 3 milions de diferència. Però més enllà de la recaptació, en més de 17 hores de programa es van anar succeint els testimonis de persones que pateixen alguna malaltia relacionada amb l'aparell sexual o reproductiu, entrevistes a experts i actuacions musicals que van amenitzar una jornada dedicada a visibilitzar unes patologies que són més comunes del que ens pensem, però sobre les quals sovint costa parlar-ne. Com sempre, una marató farcida d'actuacions musicals i en destaquem una, l'última, en la qual les 16 veus de la segona edició d'Eufòria van cantar Mil batalles. Quant a audiències, això sí, va ser un exitàs. Com sempre, 1.733.000 espectadors van connectar amb la marató del 3CAT i TV3 va liderar sense rival a 6,5 punts de la segona cadena. Seguim amb música de catifa vermella i glamour perquè la temporada de celebracions cinematogràfiques ha iniciat camí a Espanya i, com és costum, els premis Forqué han obert la temporada. 20.000 espècies d'abejas i La Messias van ser la pel·lícula i la sèrie triomfadores en els guardons lliurats pels productors, la 29a edició dels quals va resultar especial pels sentits homenatges a les desaparegudes Concha Velasco i Itziar Castro. Com dèiem, en l'apartat de sèries, la millor sèrie de ficció és La Messias, que competia amb 30 monedes, El cuerpo en llamas i Poca fe. El premi a la millor interpretació masculina se l'han dut David Verdaguer per Saben aquel. Malena Alterio ha guanyat com a millor interpretació femenina. La millor interpretació masculina en sèries de ficció ha recaigut en el català Roger Casamajor per La Messias, igual que la millor interpretació femenina en sèries de ficció que ha estat per Lola Dueñas de La Messias. La gala, presentada amb agilitat per Macarena Gómez i Pablo Chiapella i emesa per La 2, va tenir com a fil conductor l'homenatge a la comèdia espanyola. S'acosta el cap d'any i qui més qui menys està fent la seva llista de les millors sèries per al 2023, però és que encara queden unes quantes estrenes més que podrien trastocar aquesta llista. I com cada setmana us portem el més destacat perquè pugueu decidir vosaltres si es mereixen estar entre el milloret de l'any. Perquè algunes ja donem per fet que sí que canviaran les coses. Des d'aquest dilluns a Sky Showtime teniu Low Man, Bass Reeves. Bass Reeves va ser el primer afroamericà que va exercir d'ajudant del xèrif a l'oest del Mississipí. Però el que l'ha fet legendari és que en ple territori indi va aconseguir capturar o abatre més de 3.000 criminals sense caure mai ferit. Aquesta sèrie inicia a Sky Showtime una antologia dedicada a herois i antiherois de l'oest americà. El gran Taylor Sheridan és un dels principals artífecs d'aquest western d'aire clàssic. A banda que sap fer lectures contemporànies del que explica, les escenes d'acció estan filmades amb molta solvència. En el repartiment també hi ha David Oyelowo, Dennis Quaid, Barry Pepper i Donald Sutherland.
You a lawman or an outlaw?
Bit of both, I reckon. I need a man with a good gun and a straight spine. You up for the task? I wouldn't be sitting here my Sunday best if I wasn't.
Around these parts, we might be men. They're just killers. All thieves.
I took an oath to protect everyone. I ain't about to quit this.
You find a home for yourself, what would you do to hold on to it, to protect it?
Així sona Low Man Bass Reeves, adient per amants del western, de les sèries de Taylor Sheridan i de les històries d'antiherois que no tenen manies. Us hi podeu enganxar des del minut 1 perquè ahir dilluns ja va entrar a Sky Showtime.
Ready to ride?
I thought you'd never ask.
I Sky Showtime han fet doblet. Des d'ahir també teniu Smothered, comèdia romàntica, britànica, sobre un noi i una noia que acorden tenir una relació sense compromís durant 3 setmanes. El pacte és que, un cop acabada, no tornaran a parlar ni a veure's més. Ella, la Sammy, està farta de les aplicacions de cites, mentre que ell, el Tom, és un noi centrat, però que també carrega la seva pròpia motxilla de problemes. El pla entre tots dos semblava perfecte, fins que la Sammy descobreix que el Tom té una filla de 6 anys, l'Eli.
What's the craziest thing you've ever done?
I got for this girl. She lured me into this insane scheme.
Sex must have been great.
Best I ever had.
This is my boyfriend. We're just two adults having a hot, casual affair.
But how casual is casual?
No last names, no details. 3 weeks and we're done.
Ah! What a life.
Okay, so you delete me and I delete you.
You know we don't have to do this.
Oh, I miss him so much.
Then call him.
Tell me you're crazy. Men love that.
If you need anything,
call me if you need anything. You mean dick.
If he hurts you, I will kill him.
I avui a Filmin també arriba una altra proposta. Es diu Power Play. La seva protagonista, Gro Harlem Brundtland, va ser una doctora que va fer de l'activisme el seu estil de vida, perquè durant els anys 70 es va convertir en el baluard del dret a l'avortament. El que ningú s'imaginava, ni tan sols ella mateixa, és que acabaria sent la primera ministra noruega el 1981. Diu la crítica que és una magnífica sèrie noruega que s'endinsen els matisos del seu personatge principal amb energia, humor i una gran atenció al detall. És una d'aquelles sèries, i els noruecs en porten ja unes quantes, que no saps com acabes completament abduït per la història i els personatges.
Power Play is a political drama based on truth, lies and bad memory. So we're in the 70s, and the Labour Party has ruled the country for decades.
Hvis ikke vi klarer å snu den trenden, så er det over og ut for hele Arbeiderpartiet. Jeg velger å kalle det en krise, ja.
An internal conflict and rivalry is ripping the party to pieces.
Kan ikke jeg få bli helseminister?
Må det være en kvinne. Kvinne.
Du må finne noen andre.
Hva med deg?
Jeg ikke kvinne.
On top of everything, they have a big problem. There aren't enough women in government. So a young woman called Gro Harlem Brundtland is thrown into politics, and she is given responsibility for the Ministry of the Environment, which means she's responsible for the fish and the bushes. Nobody really cares. She's just supposed to look good on camera.
Hva er det du vil?
Du skal på jobb i morgen tidlig, Oddvar.
But Gro turns out to be one of the most fiercely professional politicians we've ever seen.
Hvorfor skal vi beskytte han?
Powerplay, aquesta sàtira política sobre el primer mandat com a primera ministra de Noruega de Gro Harlem Brundtland, que va arribar al món de la política una mica per casualitat, va guanyar el premi a la millor sèrie al Cannes Sèries d'aquest any. El món de la tele la recomana per a incondicionals de les sèries polítiques fetes amb estil, enginy i la vista posada en l'actualitat. I el hit, almenys això diuen, arriba demà dimecres a Disney Plus. Es diu Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo. La saga literària de Rick Riordan és una de les més venudes de la història de la literatura. Està basada en la mitologia grega i protagonitzada per un adolescent que resulta ser el fill de Posidó i ha de trobar el seu lloc al món després d'assabentar-se. Una mena de Harry Potter per amants de la cultura clàssica al col·legi que ja va tenir una adaptació al cinema. Aquesta creació es presenta com una oportunitat única per als fanàtics de la saga literària i per aquells que encara no han explorat el món intrigant d'aquestes novel·les. Amb una primera temporada que consta de 8 episodis, els espectadors poden anticipar una profunda immersió a la mitologia grega contemporània on déus, herois i criatures mítiques cobren vida de la mà d'un repartiment talentós i una narrativa captivadora.
Perseo, soy yo.
Te llamas así por él.
Porque era un héroe.
Era valiente y bueno y... contra todo pronóstico, logró que aquello tuviera un final feliz. Estoy acostumbrado a que el mundo me parezca raro. Como un rompecabezas, pero con la mitad de las piezas. Últimamente, todo me parece distinto.
Percy, eres especial. Cuando estés preparado para saber lo que te reservan los dioses, te lo dirán.
Percy, las historias que te he contado siempre sobre dioses griegos y monstruos...
La participació directa del creador de la saga literària, Rick Riordan, afegeix un nivell d'autenticitat a l'adaptació, assegurant que l'essència i la màgia que van conquerir milers de lectors es mantinguin intactes a la pantalla. La sèrie no només busca entretenir, sinó també honorar aquesta rica narrativa i els personatges que han deixat una marca perdurable en aquesta saga juvenil. Recordem el nom, Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo, arriba demà dimecres a Disney+. I aquest mateix dimecres, Disney Plus també estrena la temporada 35 de Los Simpson. 35 temporades, es diu aviat, eh? És veritat que l'estrella de Los Simpson es va apagar fa molt de temps, però en les últimes temporades ha tornat a brillar. Potser no amb la mateixa força d'abans, però almenys amb una brillantor diferent. I és que el canvi de showrunner i l'arribada de noves veus a l'equip de guionistes li està donant una nova cara a la mítica sèrie creada per Matt Groening l'any 89. Ha trigat a arribar a Espanya, però finalment Disney Plus ha trobat la data perfecta per estrenar aquests nous episodis de Los Simpson just a temps per Nadal.
Come on, let's get nuts!
What is happening?
Now you know what to do.
I aquest divendres Netflix estrena la temporada 2 del Monstruo de la Vieja Seúl. Som a la primavera de l'any 1945. Corea del Sud passa per un moment molt conflictiu a causa del colonialisme i els estralls dels enfrontaments globals. Un home i una dona hauran de fer pinya per combatre un misteriós monstre. La sèrie s'estrena en dues entregues. Aquesta segona temporada, dues entregues. La primera aquest divendres i la segona el 5 de gener.
Parece que el chaval la ha liado buena.
Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso.
Las apariencias engañan, Alteza.
¿Seguro que no quiere refuerzos?
No, los niños se me dan genial.
Creíais que la historia había acabado.
Hi ha hagut aquí una petita confusió, eh? Aquest era un altre tràiler que us volíem recomanar, així no sona El monstruo de la vieja Seúl. Una sèrie dient per a fans de les sèries coreanes que desborden imaginació i capacitats tècniques. Aquesta sèrie diuen que uneix el millor de les històries de monstres amb la intriga política d'aires clàssics. I Disney Plus, també divendres, ens proposa la segona temporada de Què passaria si? A partir de les visions d'un misteriós personatge anomenat The Watcher, veiem versions alternatives de l'univers de Marvel. En aquesta segona temporada tindrem, per exemple, Nebula, sumant-se a Nova Corps i Happy Hogan, provant de ser un superheroi durant les festes de Nadal. La primera temporada d'aquesta sèrie animada ja era tota una troballa, tot i que sí, alguns episodis eren només correctes i d'altres, com el de la Capitana Carter o el de Loki, eren una autèntica delícia. En tot cas, si sou fans de Marvel, la diversió en aquesta segona temporada de Què passaria si està més que assegurada.
Parece que el chaval la ha liado buena.
Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso.
Las apariencias engañan, Alteza.
¿Seguro que no quiere refuerzos?
No, los niños se me dan genial.
Us agradarà aquesta segona temporada de Què passaria si, si consumiu tot el que fa Marvel i molt especialment els seus còmics. I un avançament que arriba a final d'any. El 29 de desembre, Netflix estrena Berlín. Segons Lara, després del macroèxit de La Casa de Papel, Netflix aspira a repetir el fenomen amb l'espin-off d'aquesta sèrie espanyola. Per continuar estirant el xiclet, la producció viatja al passat per explicar la història del Berlín, el germà del professor. Pedro Alonso es torna a posar en la pell de l'astut lladre, que aquí compta amb una banda pròpia amb la qual prepara un gran robatori. Junts volen fer desaparèixer 44 milions de joies com si fos un número d'il·lusionisme.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar a las catacumbas de París.
És un avançament amb el qual acabem, eh? Encara no el tindreu aquesta setmana, sinó el 29 de desembre, Berlín, a Netflix. I parlant de propostes festives, acabem explicant-vos que Andreu Buenafuente tornarà a fer el monòleg especial per acomiadar l'any a TV3. L'humorista intentarà repetir l'èxit de l'any passat amb Correràs, que va arrasar en gairebé 600.000 espectadors i prop d'un 29% de quota. Molt probablement s'emetrà la nit de Nadal, el 24 de desembre. Al Pantalles hem compartit moltes històries, però l'última paraula, quan a història, sempre la té els dimarts, la Lourdes.
Molt bon dia. No, no sento. No sé si ten... Ara.
Estàs
no
en antena, res, Lourdes.
Perdó. Sí, sí, és que no em sentia. Disculpeu. Doncs ara anem a buscar aquesta fake news i Mira, volia fer-la graciosa, ja que és l'última de l'any.
Vinga.
Anem a fer-la graciosa. Un home de Vigo demana ajuda a xarxes socials per trobar el seu cotxe i descobreix a la setmana que l'havia deixat en un pàrquing. Vaig a desenvolupar.
Sí, aviam, una miqueta més de teca.
Quan un vol estacionar el cotxe, no sap si és més complicat el trobar un bon lloc per aparcar o trobar posteriorment el cotxe en tornar. I és que especialment en els pàrquings és molt fàcil arribar a perdre el vehicle entre tants altres. Per això no són pocs els que decideixen fer fotos als llocs pròxims per a poder després trobar-ho molt més fàcil. Jo sóc una d'elles, eh? No obstant això, aquest home de Vigo, aquesta idea, i per això va haver de recórrer a les xarxes socials. A través d'internet va fer una crida desesperada per a veure si algú havia trobat la seva Volkswagen Beetle. I és que després de buscar-ho per tots els llocs pròxims no aconseguia recordar on l'havia deixat i finalment va haver de tornar a casa en taxi. De l'angoixant notícia es va fer ressò fins la veu de Galícia, que va arribar a demanar ajuda per al desesperat home. Com així va comptar i explicar al conductor, en el moment d'aparcar li van trucar per telèfon, per la qual cosa va posar el modo automàtic al seu cap i no sabia on va deixar el cotxe. Va preguntar a la policia, als veïns, i fins i tot va recórrer les zones confrontants durant 7 dies, però, òbviament, sense èxit fins ara. Una dura setmana després, el cotxe ha aparegut. Gràcies al bombo mediàtic, un dels responsables del pàrquing públic de l'Arenal va descobrir que un dels vehicles estacionats coincidia amb aquesta descripció. Així, al final, tot s'ha quedat en un esglai per l'amo. Més enllà d'una setmana de nervis constants, només ha hagut de pagar els 70 euros corresponents als 7 dies que el cotxe es va quedar allà sense que ningú el reclamés.
Saps que et dic que m'ho crec? Perquè l'entenc, aquest home. L'entenc molt
jo
bé.
Jo també l'entenc, perquè em va passar fa molts anys a Marbella. Era aquells cotxes que no tenien el tancament centralitzat i vam suar tinta xina durant una hora.
I és certa, no?
És certa.
Aquí, tots els que ens hem sentit identificats compartim l'angoixa d'aquest senyor. Al final li va sortir prou bé, 70 euros?
Sí, li va sortir bastant bé.
Doncs una història simpàtica i entranyable, així que fa Nadal per tancar aquest dimarts 19 de desembre al Penedès en xarxa. Demà hi tornem. Adéu, Lourdes.
Fins demà.
Que vagi bé el que queda d'aquesta jornada, d'aquest dimarts. Demà ens retrobem a les 9 i 6. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca.